Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. La líder opositora veneçolana María Corina Machado s'ha reunit aquest dijous amb Donald Trump a Washington i li ha ofert la medalla del Premi Nobel de la Pau que va guanyar. Segons la Casa Blanca, el president nord-americà continua pensant que Machado no té prou suport de Venezuela per fer-se càrrec del govern. En sortir de la reunió, Machado ha dit que Trump està compromès amb l'alliberament dels presos polítics.
Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos.
¿Es porque trata de apoyar una persona? Yo soy parte del movimiento.
Mentrestant, a Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha explicat davant del Parlament el balanç de l'acció de govern de l'any passat. Un discurs que va redactar, ha dit, amb Nicolás Maduro fins poc abans de que l'exèrcit dels Estats Units el capturés el 3 de gener.
Tengo no testigos de excepción de que estuvimos trabajando juntos este discurso hasta 6 horas antes de su secuestro. Y si algo tengo yo que resaltar del presidente Nicolás Maduro es que ese Simón Bolívar, hombre de dificultades, ha estado siempre en su espíritu.
Més notícies, Oriol Pujadó.
Els Estats Units diuen que l'enviament de tropes europees a Groenlàndia no canvia els plans del president Trump de comprar l'illa. Així de clara s'ha manifestat aquest dijous la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
No crec que les tropes europees tinguin cap impacte en el procés de presa de decisions del president i en el seu objectiu d'adquirir Groenlàndia.
Fins ara, mitja dotzena de països europeus han anunciat l'enviament de personal militar a l'Àrtic. Espanya està rumiant què fa.
La Guàrdia Civil investiga qui ha creat un punt d'accés wifi amb una amenaça de bomba dalt d'un avió turc que viatjava cap a Barcelona i que ha obligat a fer un aterratge d'emergència al Prat. L'alarma l'ha donada una passatgera que buscava una xarxa on connectar-se i se n'ha trobat una en què apareixia la paraula bomba. Segons les versions, el text en anglès deia «Tinc una bomba, morirem tots» o «Bomba a les 9:30». S'han activat tots els protocols de seguretat i fins i tot dos caces francesos l'han acompanyat l'aparell.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la creació d'una línia d'ajuts que substituirà els fons Next Generation quan decaiguin a finals d'aquest any. Inicialment es dotarà amb 10.500 milions d'euros provinents de la darrera remesa de fons europeus, però l'objectiu de l'executiu és que pugui arribar fins als 120.000 milions.
El 2025 ha estat el segon millor any de la història en transplantaments d'òrgans, amb 1.356 intervencions només al darrere del rècord del 2023. Catalunya es manté un any més com a líder mundial en transplantaments, al davant dels Estats Units. La majoria han estat de ronyó, seguits pels de fetge, els de cor i els de pulmó. Tot i això, pugen les negatives de familiars. La donació, en el 77% dels casos, la negativa es deu a la decisió prèvia del donant o de la família. Segons la doctora Núria Masnou, de l'Hospital Trueta de Girona, l'augment de morts per malalties sense tractament fa que aquestes decisions siguin més difícils.
Dintre d'aquesta incertesa, els estem demanant temps per poder arribar a la donació hemosistòlia. Això fa que aquestes negatives hi siguin. I siguin comprensibles, perquè és un moment emocionalment complex.
Cinc dones guardonades amb els Premis Gaudí presentaran la pròxima gala del cinema català. Seran Nora Navas, Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quílez i Maria Hernà.
Les cinc artistes s'aniran rellevant la nit dels premis per liderar cadascun dels blocs temàtics en què s'estructurarà aquesta gala el 8 de febrer a Liceu. Una d'elles, Nora Navas, que té dos gaudís, un per Panegra i un altre per Tots volem el millor per ella, ha dit en una entrevista al Catalunya Nit que està més nerviosa per presentar la gala que no pas per si guanya el seu tercer gaudí. Nora Navas destaca el fet que siguin cinc dones les presentadores i afegeix que la proposta ha estat un regal.
I aquesta sensació de la dona empoderada, a mi em va molt per la pel·lícula, no? Aquesta cosa de dones de diferents edats i la sensibilitat que tenim i pues, intentar fer-ho bonic. Em sembla el guió és molt així, molt bonic, també, com un regal.
I als esports, el Barça ha aconseguit la classificació pels quarts de final de la Copa de Futbol. El conjunt blaugrana s'ha imposat per 0-2 al camp del Racing de Santander gràcies als gols de Ferran Torres i Lamine Yamal a la segona meitat.
Aquest dijous també s'ha disputat en partit de Copa el Burgos 0-València 2.
L'Espanyol i el Girona obren la 20a jornada de la Lliga aquest divendres al Cornellà al Prat. El capità blanquiblau Puado l'han operat satisfactòriament de la greu lesió al genoll. Per la seva banda, els gironins tenen el dubte de Witsel, però esperen poder comptar amb Echeverri.
A l'Eurolliga de bàsquet aquest divendres, clàssic Madrid-Barça, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Els blaugranes volen repetir el triomf de fa 12 dies de la Lliga ACB.
Fins aquí les notícies.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Un mes abans del concert més gran de la seva carrera, ens emportem Julieta a Montjuïc i ens deixa anar una pista dels seus propers passos.
Sentis el que sentis, o jo senti el que sentis, sempre sentiré al 100%.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Discutit mai amb algú a quarts de 3 de la matinada, caminant pel carrer? Aquesta és l'escena que vaig viure ahir quan tornava cap a casa després de fer aquesta nit dels ignorants. Sempre procuro de caminar allà on no veig ningú, amb ritme i sense entretenir-me, si pot ser, ni en els semàfors. No sempre és possible. Vull el camp visual net per anar tranquil·la i ahir vaig aturar el pas perquè venien dos homes amb dos gots de plàstic a les mans, amb els abrics posats i les motxilles de feina a l'esquena. Els volia deixar passar i jo anar al darrere per, diguéssim, controlar els moviments. I els vaig sentir. Potser portaven una copa de més, sí, però estaven discutint i no ho feien ni sobre les parelles, ni sobre el futbol o sobre la feina. No, 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 no. Discutien sobre l'ús social del català, de com n'està de malament la llengua. I anaven fent traguets, jo diria que eren de gin tònic, i anaven citant Pompeu Fabra i el que hauria de fer el govern per aconseguir que la gent parli més el català. No donava crèdit, vaig estar a punt d'intervenir tot en la discussió, perquè la veritat és que raó no els faltava. I distreta amb la conversa, no em vaig adonar que just a la vorera, abans d'arribar a casa, hi havia una altra figura masculina de cara a la paret, sol i de cara a la paret, al costat de la porta d'un hotel i d'un bar que encara estava recollint, per tenir gent que hi treballava. I com que mirava l'alçada de la cara, gairebé trepitjo el rajolí d'aigua que brollava miraculosament de la paret, que ni era aigua ni brollava sol. Quin fàstic. Vaig aixecar el peu amb prou temps per no trepitjar-ho i esprintar fins a casa, bona nit i tapat. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal? Bona nit. Són les 12 ja i pràcticament 10 minuts. Comencem aquí la darrera edició d'aquesta setmana de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Com sempre, amb el telèfon obert al directe, el 93-207-474, o els missatges que també ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. De seguida que ara ja veig que l'Aina està escrivint, i això vol dir que m'està posant un nom, efectivament, que és el de l'Aleix, des d'Esparreguera, que ens truca. Bona nit, Aleix.
Marta.
Què tal?
Bona nit, molt bé. I tu?
Molt bé, aquí, començant el programa, i donant-te la bona nit a tu.
Igualment, eh?
Molt bé. Tu diràs.
Escolta'm, mira, que jo tinc una cosina germana que viu a Vilafranca, eh?
Sí.
I té depressió. I volia saber quin doctor va ser, que em sembla que era ahir, va parlar de la depressió.
Et fa referència a alguna notícia que vam explicar ahir als informatius, oi?
Ah, escolti, sí.
Sí, ja sé per on vas. Sí.
Em sembla que era el doctor, que es va dir que deia Òscar Soto, no?
No me'n recordo, però ara, si no ho sap ningú, jo t'ho buscaré. Ara, quan tingui un moment, entraré als temes d'informatius i t'ho buscaré.
Escolta'm una cosa, Marta. M'ho podries fer amb el WhatsApp meu?
Sí, jo li dic a l'Aina, o l'Aina t'ho busca, t'ho busco jo, no passa res, i t'ho diem. Cap problema, Aleix.
Molt bé. Avui he fet una pregunta, eh?
Has fet una pregunta? Ah, al WhatsApp?
Sí.
A veure, vaig a mirar la llista del WhatsApp, a veure l'Aleix d'Esparreguera. Per què ens mirem sempre al mocador després de...
Exacte.
Després de sonar-nos el nas? Com si haguéssim de trobar un petroli, no? Vols dir?
Exacte. Sí. Exactament, sí.
Molt bé, a veure si algú ens contesta. Aleix, moltes gràcies.
Vale, merci, adéu, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. En Pere, des del Guinardó, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Què tal, Pere? Molt bé.
Soc en Pere del Guinardó. El que passa que ara no truco des del Guinardó, sinó que truco des d'un poblet petit de la província de València, que es diu Quesa.
Quesa.
Sí, exacte, està a la Canal de Navarrés... I, bueno, vinc sovint per aquí.
Ah, anava a dir, vius aquí? No, ben sovint.
No, vinc sovint.
Molt bé.
Vinc sovint i m'hi estic 10 o 12 dies, o depèn del temps, no? Però, bueno.
Molt bé.
Avui he arribat cap aquí i ahir us vaig sentir, però era ja molt tard per trucar, tenia el telèfon apagat, i em va fer mandra, però sí que hagués comentat alguna cosa, que és el que vull fer avui, sobre... Algo interessant que ningú ha parlat mai i va ser un fet bastant insòlid, potser, o molt interessant en aquella època, que és la gravació d'aquelles quatre cançons italianes en català de l'any 65, recordes? Que ahir ahir ens ho van dir
i vam escoltar alguna cosa, sí. No sabia que era de l'any 65, Pere.
Sí, allò es va gravar... Bueno, va sortir el novembre del 65, però, bueno, a començaments del 66 és quan es va començar a difondre molt, no?
Ah, molt bé.
I un era, com es va dir ahir, Jimmy Fontana,
sí,
que va fer la seva versió de Il Mondo en català, meravellós. Després, l'altre va ser Donatella Moretti,
sí,
que també es va dir ahir, He vist com sorties, una cançó que, bueno, va passar molt desapercebuda. Suposo que va ser més per omplir, per fer l'EP, no?, per omplir el disc de quatre cançons, però, bueno, va ser important. He vist com sorties Donatella Moretti, una cantant que tampoc va tenir massa transcendència aquí a Espanya. L'altra va ser Rita Pavone, la famosa Rita Pavone, que va cantar ell, lui, en italià, i es va sentir moltíssim aquesta cançó, i ella va fer la versió en català, ell. I l'altre, Gianni Morandi,
sí,
que va fer una cançó que es deia... Gianni Morandi, es deia... He vist... No.
No, aquesta és... He vist com sortia, si no és la Moretti.
És la Moretti. Es deia Si no tingués ja mai més. Aleshores, va ser... Apoteòsic va tenir molt èxit i van fer els quatre cantants un manifest o un escrit presentant aquestes quatre cançons i durant les gràcies al públic català o al públic de Catalunya en general perquè bueno, vull dir, totes les seves cançons originals en italià van tenir molt èxit, i com a agraïment van voler tenir aquest detall amb la bendició, evidentment, de la discogràfica RCA Víctor, no? Que la discogràfica va veure un èxit comercial i, evidentment, va recolzar aquesta gravació.
Molt
Però,
bé.
Bueno, va ser molt, molt bo. I a l'any 65, és que això és important.
Sí, sí, és el que deia un oient, deia, és que abans ens estimaven molt, ara no ens estimen tant. Sí.
Bueno, més o menys, no? És que l'any 65, que hi havia en català... Bueno, sí, començaven les cançons... Serrat potser va començar a fer alguna cosa, no sé, sí, exacte, em sembla, no? Raimon, alguna cosa, però poca cosa més, eh?
No, no,
I precisament aquests quatre cantants famosos italians que cantessin en català...
Imagina't.
És important, eh?
I tant, i tant, i tant que sí, Vera. Doncs escolta'm, agraïda a totes aquestes explicacions, moltes gràcies.
Segur que el Cavaliere Fidalgo, el gran Oriol Fidalgo, les coneix totes, no?
Sí, no, ara perquè tinc una altra trucada, però després, perquè tinc un altre oient que també ens ha deixat un missatge, però ara escoltaràs alguna altra cosa italiana, no pateixis.
M'agradaria. Molt bé, Marta.
Moltes gràcies, Pere, i que disfrutis d'aquests dies aquí.
Gràcies.
Què m'has dit?
Quesa,
perdona, Quesa.
Està a la Canal de Navarrés, justament al costat d'un poble que es diu Navarrés, que era fill de Joan Baptista Humet.
Humet, sí, senyor.
Era fill de Navarrés i precisament està enterrat aquí a Navarrés.
Que ho disfrutis aquests dies. Moltes gràcies.
A tu, Marta.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Adéu. En Joan des de Vallcarca, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Vaja anècdota que t'ha passat avui també, eh? Déu-n'hi-do.
És que... És que me n'adono que aquesta ciutat
Mare
és...
Mare de Déu, t'hem arribat, escolta'm, això m'estaneix, no en parlem més, perquè tampoc ho arreglarem.
No, no ho arreglarem, per tant, però més val posar-hi una mica d'humor.
I tant.
Sí.
Val, ahir el Ciro de Tarragona es diu així, no?
Ah, sí, senyor, Ciro, sí, sí.
Ah, això, va fer una pregunta sobre per què festa per Sant Esteve.
Sí.
Val, això jo ho he mirat pel Google i dona com dues versions, que no tenen res a veure una amb l'altra. Una diu que perquè per Nadal es tenia que reunir tota la família a la casa pairal, i l'any demà, perquè poguessin tornar a casa, era festa.
Clar. Per donar
però
temps.
També diu que pel passat carolingi.
Mm?
Aleshores, Espanya no va tenir aquest passat carolingi. Sí que el va tenir els Països Catalans. O sigui, Catalunya, les Balears i València.
El País Valencià, sí.
A les Balears en diuen la segona festa, no obstant.
Li diuen així?
Sí. Sí, sí. Així tenim la filla gran que viu a Palma. Per ells és la segona festa. Després, a València, i no sé per què s'ha perdut, però sí que la continuen celebrant pobles de l'interior de València. Vale? I després, per lo de l'assumpte carolingi, molts països de centre Europa, com podríem dir Alemanya, Suïssa, Holanda, tots aquests països, i el Regne Unit, ho celebren, perquè la filla petita viu a Londres i per Sant Esteve és festa.
Clar, tu tens les filles repartides per tot arreu i mira,
sí,
tot
noi,
això,
sí.
Tota aquesta informació
sí.
Que
I
tens.
I nosaltres aquí dos sols com dos mussols.
Home, no, vale? que estem nosaltres aquí.
Oh, i tant.
Ah, més contaria. Vale? No molt bé.
Sí, és per això. Ho he mirat i, bueno, dono aquestes explicacions.
Aquestes explicacions. Doncs perfecte, perquè no les teníem. Jo alguna no la sabia,
segur. És que ahir vaig a dormir i no sabia si ho havien contestat o no.
No, van contestar el tema de per què mengem canelons, però no perquè era festa.
Ah, vale.
Sí, sí, sí.
Bueno, menjar canelons és perquè diuen que és fet amb la cardolla del dia de Nadal.
Sí, sí.
Però cuidado que no et sentin els cuiners dir-ho que... Perquè els canelons estan fets, són canelons perquè són carn de caneló, diguem, de porc i de vedella, res de la cardolla, tu.
Ja.
Cardolla, si ens sobra cap a...
Cap a on? Cap a les croquetes o els canelons, que és el més fàcil, però vaja.
Això com, perdó?
Que dic, si s'obre carn d'olla, el més fàcil és fer croquetes o canelons,
i tant,
no?
I tant.
Claríssim. Molt bé, Joan, Marta. Moltes gràcies.
Adéu, bona
Vinga,
nit.
Vinga, bona nit. Deia, abans en Pere, que feia, ens ha fet aquesta explicació també excel·lent sobre les quatre cançons que es van gravar en català d'autors italians, també ens hem trobat avui al WhatsApp de la nit dels ignorants un missatge en aquest sentit, una resposta sobre aquest disc de la Montse des de Reus.
Mira, truco per això que he sentit d'aquest disc que parleu de italians que cantaven en català. Tinc el disc a les mans, m'he llevat expressament perquè ho sentia dir, o sigui, aquest disc el tinc jo, que era un disc que li tenia molt de carinyo, li tinc, vaja. Bueno, la que faltava era la Donatella Moretti amb una cançó que se'n diu He vist com sorties. Potser no va ser tan famosa com els altres tres, però també una italiana, que, bueno, com totes, que llavors hi havia moltíssims cantants i cantants italians que van gravar unes quantes en català, eh? I sí, sí, hi ha el Jimmy Fontana, amb El Mondo, després la Rita Pavone, amb una cançó també molt xula que es diu Ell, i el Gianni Morandi, amb una altra que es diu Si no tingués ja mai més. Aquestes són les quatre cançons.
Doncs aquesta és la de la Donatella Moretti, que és He vist com sorties.
He vist com sorties al vespre i no sé què. Tu mateix et fas i em fas a mi. Perdona'm si és que no sé fer res perquè de mi no et cansis mai.
Quin català més bonic, a més, eh? La de Donatella Moretti, es nota, és, el so és de vinil d'aquell antic, eh? Vull dir, perquè fa aquell crec-crec que ara mateix la música actual ja no fa aquell crec-crec, però estem nostàlgics, per tant, és aquest He vist com sorties. El nostre pròxim convidat també l'hem vist de vegades com ha sortit.
I got this old guitar, the strings are rusty, but it's all I need. Bringing the kick drum, it can back the beat. Let's get around and sing a song.
És un clàssic ja, acaba d'arrencar la desena temporada del Foraster. Dilluns passat, el primer capítol de la nova temporada, doncs, en aquest cas la bona gent, eren els veïns del Pinós, el Solsonès. Més de mig milió de persones van veure aquella estrena, que va fer un 28,6 de share de quota de pantalla. És la segona millor xifra des que es va estrenar el programa, el 2013, i la prova que el format està consolidat i que té bona salut. I aquí saludem ara mateix a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Doncs el pare de la criatura, un dels pares, però el que veiem cada setmana. Quim Mas Ferrer, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? T'has sorprès aquest resultat? O estaves tranquil perquè ja sabies, perquè ja estàs baregat, que això funcionaria?
Home, a veure, per La veritat és que estem molt contents de com han anat els darrers anys, les darreres temporades, i sempre tens aquell neguit de, que, no sé, esperes que la feina que fas, doncs, que hi hagi, la gent la segueixi. Però sempre, sempre estàs neguitós, sí. I la veritat és que l'audiència que hem tingut després de 13 anys que encara mantinguem aquestes xifres i liderant cada emissió, doncs, ens fa molt, molt contents. Molt, 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 molt.
És que, clar, 13 anys... Jo pregunto, està molt bé fer-ho el dilluns al vespre, això? Però no podem posar el programa el dissabte, perquè... Saps què passa?
Per què?
Saps què passa ara, Quim? Que quan comença el Foraster, i si s'allarga una mica massa, i jo començo a les 12 de la nit dels ignorants, la gent s'espera que acabis tu per trucar.
Ai!
Això m'ha passat amb dues persones. Tu ets la segona. Primer és Joan Pera i la segona, Quim Masferrer. I estava avisada, el dia que torni el Foraster patiràs. Dic, no, és impossible. I passa això, la gent s'espera. I com que fan dos programes dels antics darrere del nou, s'acaba les tantes i jo dic, em vaig a fer una manifestació. Si es dedica prou, o sigui, no pot ser tant de Quim Masferrer el dilluns a la nit. Com ho farem,
això? Saps que no depèn de mi?
No depèn de tu.
Però, home, jo sí que el que podria dir és que com a oient de la nit dels ignorants, que a més us escolto i que m'agrada molt, que sí que és veritat que ho podrien repartir una miqueta. I si no, també trobar fórmules, és a dir, que la gent pugui parar durant la publicitat del Foraster, que truqui a la nit dels ignorants.
Ah, això mateix. Per comentar alguna cosa del Foraster, ja està, no? Fem-ho així.
Sí, que, escolta'm, hi ha tres programes, fan, dius, seguits?
Dilluns vas fer el 9 i després dos seguits. I dimarts, atenció, després de no sé què, dimarts van tornar, i de cop i volta aixeco el cap i veig, miro la tele i torno a veure't. I dic, no pot ser, és dimarts a la nit, també va sortir.
Faig una crida, hi ha força talls de publicitat, en el Foraster, faig una crida perquè tots, que em consta que són moltíssims, els oients de la nit dels ignorants, que truquin al programa durant les pauses de publicitat del Foraster.
Vinga.
I tots contents.
Doncs ja ho firmo. Escolta, deies, 13 anys.
Sí.
I la pregunta és, entre tu i jo, ara que no ens escolta molta gent, no estàs una mica cansat?
No, perquè és que... Saps què passa? Que conèixer persones és inexplotable. És a dir, és una font tan bèstia constantment no pares de sorprendre. Les persones tots som diferents, absolutament tots. I conèixer els pobles a través de la seva gent, com que tots som diferents, per mi és una feina diferent cada vegada. Cada vegada que marxo és una aventura, que no saps mai què et passarà. Ara vinc de fer un poble, perquè estem preparant ja la nova temporada, i clar, ara acabo de tornar i torno carregat d'històries que per res del món, per molt que les hagués previst, quan vaig arribar en aquest poble, és que no m'ho pensava. Per tant, no m'encanso. Sí que és cert que hi ha un tema físic, és el Foraster és dur, perquè ets fora de casa, perquè passes nits fora de casa, a vegades costa conciliar també amb temes personals i de família, i sí que té un component que és dur, és evident, però la feina m'apassiona, m'encanta, fins al punt que no tinc la sensació d'estar treballant. Al contrari, tinc la sensació de tenir molta sort, de fer una feina que m'agrada molt, que no paro de fer amics i amigues constantment. La meva carpeta d'amics creix de manera exponencial a cada temporada. I si a sobre, lligant-ho amb el tema de les audiències, tens la gent et segueix, doncs no puc cansar-me'n.
Ja no, és aquell, com aquells que diuen, no, és un win-win, tothom guanya aquí, no? Absolutament.
Sí, ens consta que la cadena TV3 estan molt contents, la direcció està molt contents, l'equip també i l'audiència també. Per tant, escolta, amb aquestes tres potes, de moment, el dia que una d'aquestes trontolli, ja en parlarem.
Però
et puc ben assegurar que no passa, no? Mm-hmm.
Escolta'm, dius que t'agrada, que fas nous amics, però crec que una vegada vas dir que per no perdre una mica el món de vista després d'una cosa que fas durant tant de temps i que té tant èxit, que tu visitaves els pobles i que això era un bany d'humilitat i que et recentrava. Encara et passa? Encara et recentra?
Mira, has fet servir una paraula que per mi és clau, que és la humilitat. Ja no només amb el Foraster, sinó per mi en la vida en general, i això és una de les coses, de les moltes coses que he heretat dels de casa, ser humil. I realment, quan tu t'acostes als pobles amb aquesta humilitat, amb ganes d'aprendre, mai d'ensenyar, amb ganes que et passin coses i sent molt conscient de que tu ets de fora i que ja hi ha una gent que fa molts anys que viuen allà que t'ensenyaran coses, la veritat que aquesta és la clau. Per mi, aquesta és la clau, que passin coses extraordinàries, com que la gent t'expliqui coses personals, coses que ens interessen, i la veritat és que són gent anònima que ens expliquen coses seves i que està comprovadíssim que la resta ens interessen. D'aquí venen les audiències.
Clar.
Per tant, ostres, la humilitat. La humilitat és la clau, la clau per mi és la clau d'aquesta vida, eh? És a dir, acostar-se humil i acostar-te als llocs amb aquesta humilitat.
Sí, amb ganes d'aprendre, també, en definitiva, no de Santa Càtedra, tu, i d'anar ensenyant a la gent, no?
Sí, sí. I tant, i això m'ho va dir el pare, eh? El pare que és pagès, va ser el... És una cosa que he dit moltes vegades i és un dels consells que jo m'he aferrat més fort. Quan al pare li vaig dir, mira, pare, ara farem un programa que jo aniré pels pobles a conèixer la seva gent, i em va dir, ep, un moment, eh? Quim, vés-hi amb ganes d'aprendre, eh? No hi vagis amb ganes d'ensenyar. Si vas amb ganes d'aprendre, és que aprendràs tantes coses, ara si vas amb ganes d'ensenyar no aprendràs res, eh? I la veritat és que és un dels consells que he fet més cas i que ara, amb el pas dels anys, després d'aquests 13 anys, m'adono que més m'han servit. I mira, no ve de ningú, no és un consell que vingui de ningú del món audiovisual ni del món de la comunicació.
No, del pare, del millor de tots, pare, el que has tingut més a prop, sí, sí.
D'un pagès, d'un home de poble, no? Que, sí, sí.
Mm. Escolta'm, aquest primer capítol, Pinós, després crec que et veurem a Begú, Brunyola, Tivenys, Besalú, Arbeca, la Vall de Cardós i Castellví de la Marca. I ja, ara demano per organització de programa. Seguiu algun criteri concret per triar els pobles més enllà del moment de llançar el dart, eh? Avui, a veure, sí. On vaig a parar.
Sí, el criteri no és altre que la d'ensenyar la riquesa que tenim a casa nostra de país, que és un país extraordinari, amb una diversitat no només paisatgística, sinó dialectal, per tant, també de costums i de manera de fer, i que a cada temporada puguem esquitxar al màxim el territori. És a dir, intentar tocar una miqueta l'Empordà, tocar la Plana de Lleida, poder fer Pallars, poder fer neu si enganxem a l'hivern, i poder fer la llum del Delta de l'Ebre. Una miqueta, el criteri és aquest. I després hi ha un equip de localització, que jo no hi participo, i m'agrada molt que sigui així, i que sota aquests criteris doncs configuren cada una de les temporades. I intentar això, sobretot això, que vegis un capítol i que el següent capítol sigui molt diferent al primer, i Catalunya permet fer aquestes coses. És a dir, permet fer Pirineus i Costa Brava. Per tant, és que tenim una riquesa tan bèstia que intentar-ho ensenyar i fer país. Fer país, aquest és un altre dels objectius.
Clar, tu trobes diferència, per exemple, entre pobles petitets o com deies, fent broma aquí a Pinós, de ruralitat extrema, crec que vas dir, i pobles més grans, no més turístics, com Besalú o el mateix Begú, o no té res a veure amb el que pugui sortir el programa?
No, sí, és evident. És evident que d'on som, això influencia en la manera de ser la gent. Un poble molt turístic, doncs, evidentment és diferent d'un poble molt petit de ruralitat extrema, com em van deixar anar aquesta frase que no l'havia sentit mai, a Pinós, al centre de Catalunya. Però és que també el clima ens afecta. És evident que abans parlava del Delta de l'Ebre, la gent és molt oberta perquè hi fa molta bonança, i els estius les cases són obertes, però llavors te'n vas al Pallars i la gent segurament és més tancadota, perquè hi fa fred. I jo, sense anar més lluny, que sóc de Sant Feliu de Buixalleu, que és una miqueta Catalunya interior, perquè ens entenguem, reconec que podem arribar a ser molt més tancats que no pas a llocs on realment la gent fa més vida al carrer. O la boira de la Plana de Lleida d'afectar com és la gent. I la tramuntana també.
També.
Sí. Però passa una cosa.
Tot afecta.
Lligant-ho una miqueta amb allò que comentàvem abans de si me'n canso,
sí.
Malgrat hi hagin aquestes coses que condicionen la manera de ser de les persones, totes les persones són diferents. Totes. És a dir, que tu te'n vas a un poble de Lleida i sembla que els hagis vist tots. No. Perquè la gent, és que el ventall, els grisos que tenim les persones és tan diferent que fa que cada persona doncs sigui realment única. I d'això es nodreix el foraster. Per això mai és igual, i que cada vegada et sorprens. I avui he conegut una persona que m'ha explicat no sé què, i això mai ningú m'ho havia explicat. I mira que he parlat amb persones. I sí. Això és el que fa que aquest programa, i tant pel que el fem com pel que ens segueixin, sigui diferent, malgrat la fórmula sigui cada setmana la mateixa.
Per tant, encara et sorprèn, és a dir, malgrat que acabem de veure aquesta nova temporada i tu ja n'estiguis rodant una altra, tu encara et sorprens quan vas a rodar.
Oh, i tant que sí! Ostres, és que ara vinc d'un rodatge i ens han passat coses que eren imprevisibles i que fins i tot nosaltres ho diem. Mira, doncs ara vinc, jo he entrat en unes mines, en un miner, i m'ha explicat la duresa de treballar a les mines i la de gent que va perdre la vida a les mines del nostre país. I això, porto 130 pobles, 13 anys, i mai ningú m'ho havia explicat. I si hagués trobat algú que m'hagués explicat això, segurament no ho hagués fet amb la mateixa passió o de la mateixa manera com ho ha fet la persona amb qui m'he trobat aquesta vegada, no? I això fa que sempre sigui una aventura, una autèntica aventura, aquest programa.
Tu dius, ara acabo de tornar de fer un rodatge, una cosa que ens pica la curiositat d'organització vostra. Tu vas al poble, dius que t'hi estàs 48 hores, però és així o realment esteu més temps o esteu menys perquè acabeu abans la feina o que quan sou allà, al marge del que rodeu, després continueu parlant amb més veïns per trobar més gent?
Clar, nosaltres estem 48 hores, el que passa és que, per exemple, a l'hivern els dies són molt curts i ens passa que llavors teníem seqüències molt de nit, clar. Perquè clar, a quarts de sis és fosc. I llavors el que fem és, són 48 hores, el que passa que estem 3 nits, perquè ens entenguem. Ja. És a dir, el dilluns, el dimarts, tornem avui, que, és a dir, el dimecres al migdia, tornem.
Sí, clar, clar.
O marxem el dijous, divendres, i tornem el dissabte al migdia. Fem això. De fet, són 48 hores, en les quals coneixem a moltíssima gent. Allà sí que anem a preu fet, eh? És a dir, intentem conèixer el màxim de nombre de persones possible, que ens expliquen les màximes històries. I després és evident, que això sempre ho avisem a tots i a totes, a dir que no tothom podrà sortir, perquè clar...
Clar, però si no ens enfadaran encara, no? Clar, clar.
Però nosaltres som dels que apunta de clar, jo ja estic amb el micro a peu de carrer, i a vegades són les 11 de la nit que encara estem gravant amb alguna associació, i vinga, va, i ens anem ara perquè els geganters resulta que no sé què, som-hi!
Vinga.
I aquesta passió, aquestes ganes de voler conèixer gent és el que ens fa que ens passin coses maques i clar. Coses xules, perquè si no hi hagués aquesta predisposició, ai, no ens passaria tot el que ens passa.
Ja m'ho penso. Dic, i després, amb tot aquest material, tu ara fes un puzzle que encaixin les peces i pareix un monòleg aquí.
Clar, sí, que aquest també és un moment molt apassionant.
Home.
Que és molt més de taula, clar. És a dir, ara... Venim d'un poble, de vinga, experiències i pujar muntanyes i que ens passin coses, seure'ns en una taula amb un equip de guionistes i amb tota la base que ens ha explicat la gent, que aquesta és la font del monòleg, de fet, el material ens el regala la gent. I a partir d'aquí, a través de l'enginy, fer un monòleg que sigui divertit, que sigui enginyós... que sigui emotiu i que el foraster té això, també. És a dir, no només... que potser aquesta ha estat una evolució en aquests 13 anys. Jo recordo que al començament anàvem a buscar molt l'humor i fins que hi ha un moment que te n'adones de dir que hi ha moments que hi ha persones que ens expliquen coses perquè, clar, són persones, no són personatges.
Clar.
Que és molt important. I no hi ha guió, sinó que és la seva vida. I t'expliquen coses que dista molt de l'humor i que entres en un terreny d'emotivitat i de voler escoltar.
Uh-huh.
I això ens passa a cada programa, no?
Escolta'm, el dia que, bueno, quan fem reunions i proposem els temes, dic, va, doncs demanem al Quim just la primera setmana que arrenca el programa per acabar la setmana, i hi va una companya de l'equip que diu, jo li faré una pregunta, diu que no pot ser que tots els pobles que va en Quim Masferrer, tothom sigui bona gent. Diu que no s'ho creu, que no s'ho creu, i que vol saber si no te n'has trobat cap de mala gent en tots aquests anys.
Sí, no digue-li que aquesta pregunta s'entén perfectíssimament. I pobre de mi, ben asseguro que hi ha de tot, a tot arreu, faltaria més. El que passa que quan jo dic que som molt bona gent, també és una manera d'agrair la generositat de la gent. I, mira, el primer programa de tots, Espolla, on vam fer el primer rodatge,
sí.
El monòleg s'acabava, gent d'Espolla, moltes gràcies. S'acabava així. I recordo que vaig dir aquesta frase i em vaig reunir allò amb la gent de l'equip, encara hi havia tota la gent allà en el monòleg asseguda, en el casal d'Espolla, i dic, perdoneu-me, però ha quedat molt curt, això. Gent d'Espolla, moltes gràcies. No, de veritat que crec que no estem a l'alçada de tot el que ens han donat aquesta gent.
Clar.
És que ens han donat tant, de veritat, que marxarem dient-los només moltes gràcies. I tots vam dir, sí, falta alguna cosa aquí. I jo dic, un moment, i vam començar a improvisar. vam començar allà, a veure, gent d'Espolla, gràcies per haver vingut, i va haver un moment que dic, gent d'Espolla, sou molt bona gent.
I ja està.
I de cop i volta ens van mirar els de l'equip i em van fer un senyal, volguem-me dir,
l'has trobat, l'has trobat, no?
És això. Mm. Evidentment que hi ha de tot. Evidentment que deu haver-hi bona, no ho sé, pobre de mi, jo no ho sé, tampoc, no soc, qui soc jo per dir qui és bona gent, faltaria més. Però dins aquest hi ha de tot, aquest sou molt bona gent és una manera de, crec, de fer una mica les paus amb tot el que t'han donat, no? I d'aquí ve aquesta frase. Ara, digue-li a la teva companya que té raó, segurament, sí, no? A tot arreu hi ha de tot. Sí, sí, sí.
Escolta'm, ja que faig una pregunta de part d'una membre de l'equip, faig una que ens ha fet un oient ara fa uns dies, la Laura des d'Igualada, que ens demanava, perquè, clar, estava relacionat justament a l'hora d'escriure el monòleg que vas fer per Cap d'Any, per entendre'ns. A l'inici, i ens deia aquesta oient, a l'inici del monòleg sortia un mural en una paret d'un carrer on hi posava menys IA, menys intel·ligència artificial i més amor. I ella volia saber, va trucar per preguntar-ho, si aquest mural existeix i en quina població està. Dic, crec que aprofitarem la conversa i li demanarem en quin. No sé.
I tant que sí. Mira, en aquest programa, que precisament era resum de l'any, en el meu monòleg jo tocava uns quants temes, és a dir, temes de l'any. El que passa que, clar, tenia una durada només de 20 minutets perquè volíem després que la gent ens expliqués el seu any, el resum del seu any, i, per tant, aquests temes generals vam haver de fer una miqueta de retallada. Ens vam quedar amb el disc de la Rosalia, vam parlar del kit de supervivència, vam parlar de les obres del Camp Nou, de molts temes, però n'hi va haver uns quants que se'ns van quedar pel camí, que eren prou interessants però que no hi cabien. Mm. I llavors els vam solucionar una miqueta amb aquesta entradeta que deia, no? I n'hi havia un d'ells que era la intel·ligència artificial i ens va sortir aquest eslògan, és a dir, menys IA i més amor, no? És a dir, menys intel·ligència artificial i més coses naturals, carai, i més amor. I això vam fer-ho amb la màgia de la tele, jo passant per davant d'un mur sense cap escrit, i a postproducció es va poder fer aquestes lletres.
Ara, tant, ara.
Ara això no ho expliqueu a ningú.
No, només és per la Laura d'Igualada, que es quedi tranquil·la.
Però que no el busqui, perquè potser n'hi haurà algun, perquè, a veure, menys dia i més amor, per mi és un... A mi m'agrada, eh?
Sí,
és a dir,
sí.
Jo em faria samarretes i tot.
Sí.
Però potser hi és, però ja dic que no el busqui, perquè en el nostre cas, almenys, l'hi vam posar nosaltres.
Doncs visca l'amor, i mira, ara hem de dir que la IA també, perquè ens ho soluciona moltes coses, però que una cosa no ens faci perdre l'altra, si pot ser. Quim Masferrer, moltíssimes gràcies.
Tota la
sort del món, encara més de la que tens. I res, aquí estem, ja ho saps. Qualsevol dia tinguis algun dubte, que no trobis un poble, ens truques, que segur que t'ho solucionem.
I que la gent no deixi de trucar encara que facin el foraster, carai.
Vinga, molt bé. Quim Masferrer, moltes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, salut.
Bona nit.
Bona nit. The strings are rusty, but it's all I need. Catalunya Ràdio.
Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries, que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE.
Let's go!
Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Eufòria, el càsting.
Jurat, seguim sense tenir clar què hem de fer amb vosaltres.
Ho tenim!
Comencen els càstings!
Divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
D'un mapa del món s'espera que sigui la projecció més ajustada possible de la mida real dels continents. A la majoria dels mapamundis, però, l'Àfrica hi surt distorsionada. Aquesta setmana, la campanya internacional perquè els mapamundis no minimitzin l'Àfrica.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Els llibres són la llar per al lector que tremola de fred. Vicenç Altalló, de Radicals Lliures.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tres quarts d'una de la matinada, la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Francesc, des de Granollers, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Mira, en primer lloc, sóc l'ençà ingressat a l'hospital.
En primer lloc?
De Granollers.
Que tornes a estar ingressat a l'hospital, me catxis. Em sap greu.
Bueno, per un tema de la sonda i d'això.
Bueno, espero que sigui per poc temps, va.
Sí, jo també.
Ànims.
I això, després, la segona qüestió, aquí a Granollers tenia la festa major per l'hivern, que era Sant Esteve, que havíem parlat de Sant Esteve. I d'això, i nosaltres teníem una dita que si deia que si nevava per Sant Esteve i feia molt de fred, foc segur. Es va poder fer l'acte aquest, que ho van recuperar dels diables, que van trobar l'Arxiu Municipal una documentació, que es feia, això es havia fet 168 anys enrere, aquesta deixa de sortir de la plaça La Porxada i estava caminant fins a l'església. I ho van poder fer, el dia Sant Esteve va ploure, i ho van poder fer per quedar per un rato. I es acaba ser un espectacle molt maco, perquè van fer música amb 30 músics de la colla dels blaus i no blaus, es van ajuntar i van poder fer el foc aquest a davant de la porta de la cerveria. I després dir-te una cosa que... I després dir-te que espero que el senyor Illa i la consellera de Sanitat negocin i acabin amb les vagues dels metges.
Dels metges.
Sí, perquè és una vergonya que no vulguin negociar, no sé, d'això. I que, i et diré més, i que Esquerra Republicana els hi provi pressupostos, que falta molta cosa sanitària.
Ja,
perquè estem fent cal la gent i penso que seria ja lògic que provessin els pressupostos, perquè als hospitals els hi falta material i de tot. Jo ho sé pel de Granollers.
És on estàs, clar, sí.
Sí, ho sé per aquí, perquè, bueno... I d'això, i en definitiva, que a favor dels metges, que negocin, que se sentin amb la taula les hores que faci falta, i que se solucioni el tema hospitalari.
Molt bé. Francesc, espero que millores aviat
una
i puguis...
Pregunta. Abans he sentit que t'ha passat una cosa, no avui?
No ha passat, no és res greu, eh? No, jo explico.
Ja.
No, res. Ah. No m'ha passat res greu. No. Tranquil,
va.
Tothom.
Vale.
Escolta, espero que milloris. Una abraçada.
Gràcies a tu, Marta.
Adéu-siau, bona
nit.
Doncs encara tenim temps per escoltar un altre missatge de WhatsApp que ens ha arribat al 667-220-148. En aquest cas, una pregunta culinària, a veure si aquí obrim un altre meló d'aquests importants, que podria ser, d'en Josep, des de Ciutat Vella, Barcelona.
Tenia un dubte. La sopa de farigola, que és més vella que una peu, diguéssim, com es fa exactament? La farigola es posa al plat i s'escalda, que fa molta gent així, o bé la farigola es posa a l'aigua quan bull i s'infusiona allà. Mira, a veure si algú pot solucionar aquest dubte. Gràcies, bona nit.
A veure, com es fa una sopa de farigola ben feta? És el que demana en Josep des de Ciutat Vella. Jo crec que moltíssima gent que està escoltant ara mateix la nit dels ignorants se'n deu haver fet un fart de fer sopes de farigola. I un altre missatge de la Dolors des de la Garriga que ens diu: voldria que parlem entre tots de recuperar el tortell de Sant Antoni, patró dels animals. Diu, és el dia 17. Jo ja en tinc una casa, Ah, sí, bueno, clar, perquè és que això és ja, és que és dissabte, no?, el 17, clar. Diu, jo ja en tinc una casa, i és que els animals també es mereixen una mica de celebració, oi?, diu la Dolors. Per tant, fa una crida per poder recuperar aquest tortell de Sant Antoni. Vinga, a veure si li feu cas. Reca, d'aquí poc més de 10 minuts arribem a la 1 de la matinada, i com passa sempre l'últim dia de la setmana abans del butlletí de la 1, ens posem al dia si és que aquest cap de setmana tenim temps per mirar alguna sèrie.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
S'acosta el cap de setmana, temps per desconnectar i per posar-nos al dia amb les sèries. Per tant, ja tenim aquí la Sílvia Comet, que ens farà un parell de recomanacions. Sílvia, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Va, quines sèries no hem de deixar passar aquests dies?
Mira, aquests dies que tenim el context internacional tan boig, marcat per conflictes oberts i interessos econòmics que es mouen a l'ombra, aquest és terreny adobat per les sèries d'espionatge, i els fans del gènere ja poden començar a fer una festa, perquè gairebé 10 anys després de la primera temporada ha tornat The Night Manager, El Infiltrado.
The Night Owls is a surveillance unit. You watch. You listen. You report. You do not hunt down.
I think Tenya smuggled arms into Colombia. And I think British intelligence is helping him.
Mare meva, el tros de veu de Tom Hiddleston. Per qui no hagi vist la primera temporada, o per qui no la recordi, que ja hem dit que fa uns anys que la van fer, fem una mica de memòria. Trasllada a la televisió una novel·la amb el mateix títol del 1993, escrita pel mestre de l'espionatge John le Carré, però adaptada a un món més contemporani. El protagonista és Jonathan Pine, un antic soldat britànic que treballa com a cap de la recepció d'un hotel de luxe, i allà coneix una jove que és amant d'un empresari corrupte, i ella li confia uns documents que estan relacionats amb el tràfic d'armes. Els serveis d'intel·ligència britànica que estan investigant aquest empresari acaben reclutant Pine perquè s'infiltri a l'entorn d'aquest traficant. A partir d'aquí comença el joc del gat i la rata entre aquest poderós i carismàtic venedor d'armes i l'infiltrat. La relació entre tots dos està marcada per les sospites i el perill constant, fa patir molt. Aquest és el motor d'una història que combina espionatge, drama psicològic i crítica política, també. Però, si amb aquest argument no en teniu prou per veure-la, potser us acabarà de convèncer qui són els protagonistes de la història. En la pell de Jonathan Pine, ho heu endevinat, Tom Hiddleston, amb una interpretació magnífica, supercontinguda, cosa que augmenta aquesta sensació de vulnerabilitat del personatge i amb la seva elegància habitual. El malvat traficant d'armes l'interpreta Hugh Laurie, sí, el Dr. House, que fa un paper impecable de filàntrop encantador i alhora un personatge profundament immoral. I el paper de l'agent de la intel·ligència britànica que recluta l'infiltrat l'assumeix Olivia Colman, coneguda sobretot per fer el paper de la reina d'Anglaterra a la sèrie The Crown. A les trames intermitges era la reina, diguéssim, que no era ni jove ni gran. Una dada curiosa és que al llibre l'agent del servei secret és un home, però la directora de la sèrie, la danesa Susan Bier, va decidir que fos una dona. I quan va fitxar Colman, l'actriu li va fer saber que estava embarassada. I què va passar? Doncs que la direcció i els guionistes van decidir adaptar el guió perquè el seu personatge també estigués embarassada. O sigui que la panxa que es veu a la primera temporada de The Night Manager era real. Però també està bé que a la sèrie aquest embaràs no era un element important, o sigui que simplement és una part natural del personatge i el seu rol dins de l'espionatge, una dona embarassada. Superbé. Aquest tipus de detalls van fer que la sèrie m'agradés encara més personalment. I un altre punt a destacar és que entre els secundaris hi trobem una cara molt coneguda a casa nostra, com és la de la Marta Torné.
Doncs té molt bona pinta, eh?
Sí, és que és una molt bona sèrie, i a més la primera temporada va tenir molt èxit. Va guanyar 3 Globus d'Or en les categories d'interpretació per Hiddleston, Laurie i Colman. Tots tres se'n van endur l'estatueta. I també va ser premiada amb dos Emmy a la millor direcció en sèrie limitada per a Susanne Bier i també a la millor música. És una producció estupenda, un thriller super sofisticat i trepidant i que ens porta escenaris fantàstics. Part de la sèrie estava ambientada a Mallorca, per cert. Un tros de sèrie que d'entrada s'havia de quedar minissèrie, però mira, afortunadament ja la tenim aquí.
I la segona temporada de què va?
Segueix el fil de la primera entrega, o sigui que és convenient veure la primera temporada. Ara Jonathan Pine treballa a l'MI6 a Londres amb una nova identitat, Alex Goodwin, i fa vigilància antiterrorista als hotels. A través d'una càmera detecta un mercenari que li sona la seva cara. I resulta que treballava per al traficant d'armes de la primera temporada. I aquí comença l'acció seguint una pista que el porta a Barcelona i a Colòmbia, també. Hi ha un nou malvat i sí, podem tornar a veure Hugh Laurie i Olivia Colman en els seus papers originals, ni que sigui en flashbacks. Va, deixem-ho així. Tornen les conspiracions, les traïcions i les dobles identitats. La primera temporada sencera i els tres primers capítols de la segona els teniu a Prime Video, la plataforma d'Amazon, i cada diumenge n'aniran afegint un de nou fins a completar els sis que tindrà en total. És una sèrie molt recomanable.
Sílvia, aquesta segona proposta també està relacionada amb l'espionatge?
Ja que hi som, oi? Aprofitem el gènere per parlar de la millor sèrie d'espionatge europea i una obra de referència de la televisió francesa, Oficina de Infiltrados.
Le Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Bienvenue au bureau des légendes.
Bienvenue dans le plus secret des services secrets.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre vrai nom?
Rien. Vous n'êtes pas agent. Vous êtes clandestin. Pourquoi t'es à Paris?
Comment ça, pourquoi je suis à Paris?
Le Bureau de Légendes, el seu títol original, i se centra en el Departament Especial de la Direcció General de Seguretat Exterior Francesa. Estem superacostumats a veure al cinema i a les sèries, doncs, la CIA nord-americana, l'MI5, l'MI6... I l'oficina d'aquesta sèrie també és d'espionatge de nivell, però ja d'entrada ens sembla bastant més real, i és on es controlen tots els agents encoberts que França té distribuïts pel món. El protagonista, interpretat per Mathieu Kassovitz, que és director, guionista i actor, en aquesta última vessant segurament us sonarà la seva cara pel paper que va fer a Amélie. Doncs aquí és un espia i torna a l'oficina de París després d'una missió de 6 anys entre Síria i Jordània. Té una filla, a la que fa temps que no veu, i intentarà recuperar la seva relació. I això és bastant interessant, perquè a la primera temporada, part de la trama, molta part de la trama, gira al voltant de com deixar de ser un espia quan has passat molts anys infiltrat i amb una altra identitat. Però els espies són espies per sempre, i en aquest cas, el Malotru, que és el seu nom en clau, s'endú la feina a casa. És una sèrie molt versemblant, està inspirada en testimonis reals d'agents d'intel·ligència, defuig l'acció espectacular i se centra molt en això que dèiem, en la psicologia, la identitat i el cost personal de la clandestinitat. Té 5 temporades que van abordant diferents conflictes internacionals, com la guerra civil a Síria, el programa nuclear iranià o les guerres modernes impulsades per la desinformació, i també hi ha una història d'amor de fons, cap sèrie sense la seva història d'amor. L'any passat se'n va fer un remake nord-americà, L'Agència, protagonitzada per Michael Fassbender, també recomanable, però que no té aquest gust de sèrie europea que la fa més pròxima i també més creïble. Les tres temporades d'Oficina d'Infiltrados les teniu a Sky Showtime, que també es pot veure a través de Movistar Plus, i si us agrada més el to nord-americà i l'actor Michael Fassbender, a la mateixa plataforma també hi teniu L'Agència. Però si m'ho pregunteu a mi, així en general, sempre us recomanaré l'europea.
Doncs avui, a la nit dels ignorants, espionatge de nivell amb el Infiltrado i Oficina d'Infiltrados. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve més propostes.
Bona nit. Fins la setmana que ve.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. amb Marta Romagosa.
Doncs vinga, com sempre haurem de fer la tria per veure què dediquem al cap de setmana, si és que volem alguna d'aquestes sèries que ens recomana, com sempre, la Sílvia Comet. Res, que arribem a la una de la matinada i el que farem és posar-nos al dia del que és notícia, baixant ara els nostres companys dels serveis informatius, per tant, atents a les novetats que hi pugui haver, i tornem, després del butlletí, a la segona hora de la nit dels ignorants, com sempre, amb més preguntes i amb més respostes. I avui tenim un d'aquells temes que nosaltres l'hem estirat, però que és gràcies als oients de la nit dels ignorants. Algú que pregunta per algú, aquest algú apareix a l'antena de la nit dels ignorants i després nosaltres diem, per què no el convidem que vingui? Doncs això és el que passarà en aquesta segona hora, entre d'altres coses. Fins ara mateix.